Són les 5 de la tarda, 10 minuts, ho acabem de conèixer res, fa pocs minuts. Un de cada 10 espanyols ha passat la Covid-19, el doble que el mes de juliol. Són dades de l'estudi de Zero per a València, que en aquest cas indiquen que s'han contagiat 4,7 milions de persones en el país, un 9,9% respecte doncs, al que dèiem el mes de juliol, un 9,9, 5 punts, 5 punts més, volia dir, que el mes de juliol. Doncs, segons aquest estudi, repeteixo que s'acaba de donar a conèixer i que encara s'estan explicant els detalls amb roda de premsa, entre el juliol i el novembre s'han infectat aproximadament el mateix nombre de persones a Espanya que en la primera onada. D'aquestes i altres qüestions en parlarem els propers minuts amb el Josep Corbella, periodista de La Vanguardia, especialitzat en ciència i salut. Josep, bona tarda.
Molt bona tarda.
Per tant, amb aquestes dades que acabem de conèixer, fa molt poca estona, vol dir que la velocitat de contagi ha crescut i que cada cop hi ha més gent que ha passat per la Covid-19.
Vol dir que encara hi ha un 90% de la població que no l'ha passat i que és vulnerable. Vol dir que encara hi ha, si comparem això a un incendi, hi ha molta llenya per cremar encara i ens cal prendre precaucions a tots en aquestes setmanes que venen.
Allò que dèiem del contagi del ramat, no? Que no, allò que es diu que estigui...
La immunitat de ramat, perdó.
Que tothom estigui més, que hagi passat per la Covid, encara estem lluny de tenir aquesta immunitat de ramat.
Sí, la immunitat de ramat, és interessant el concepte d'immunitat de ramat, és aquell punt a partir del qual l'epidèmia remet espontàniament. Que facis el que facis, encara que no tanquis res, no prenguis cap mesura, l'epidèmia anirà a menys inevitablement. I això, en el cas de la Covid, s'estima que necessitem uns 2/3 de la població immunitzada aproximadament, entre 60 i 70%. Per tant, tot això és el que s'haurà d'aconseguir amb les vacunes.
Doncs estem, com bé deia el Josep Corbella, estem encara lluny d'aconseguir-ho. Bé, i avui, novament, el focus l'hem posat amb aquestes dades negatives de la pandèmia a Catalunya, últimes 24 hores. Índex de transmissió del virus se situa en un preocupant 1,11, quan ahir era el 0,94, i el risc de rebrot ha passat del 181 d'ahir als 219 punts d'avui. Preocupa perquè estem a les portes de Nadal i alguns experts ja vaticinaven el que passaria després del pont de la Puríssima. Recuperem el que deia, per cert, el dia 24 de novembre, en Josep Corbella, com dèiem, col·laborador de la versió RAC1, periodista de La Vanguardia, especialitzat en ciència i salut, en aquest programa respecte a on ens trobem ara.
Estem en un moment molt perillós, perquè les dades tendeixen a millorar, però hem reobert des d'ahir, des del dilluns. Per tant, estarem uns dies que, mentre els contagis augmenten, no ho veurem a les dades, sinó que veurem que les dades semblen ser cada cop millors, i això pot portar a una certa complaença, a un cert relaxament, a pensar que realment anem a millor quan estem empitjorant. La setmana vinent, quan es prenguin les decisions de passar el tram següent d'aquesta reobertura, les dades seran encara millors que avui, per tant, semblarà que estiguem en condicions de reobrir. I ens trobarem que al voltant del 5-10 de desembre veurem que, ostres, han repuntat una miqueta els casos. Del 10 al 20 de desembre, doncs sí, s'incrementaran cada vegada més, i llavors tindrem un Nadal extremadament complicat als hospitals.
Això ho vas dir el 24 de novembre.
Ara fa 3 setmanes, sí. Per i s'està complint fil per randa.
Per tant, si et pregunto, les dades d'avui, què reflecteixen en fent una prospecció a les properes, els propers 10-15 dies, a on ens situa això?
Les dades que tenim avui el que reflecteixen és que estem en un increment ràpid de casos. El més preocupant de les dades d'avui és que el nombre de casos nous, el nombre de diagnòstics, s'ha incrementat aproximadament un 40% en una setmana. Això vol dir, si agafem els últims dies que tenim dades consolidades, que són el dijous, divendres de la setmana passada, i ho comparem amb una setmana abans, tenim un 40% més de casos. Per tant, estem pujant molt de pressa. Això on ens porta? Doncs ens queden pocs dies per encarar els Nadals. Ens porta que arribem al Nadal en pujada, que és exactament allà on no volíem estar. La idea era arribar al Nadal amb baixada de casos, assumint que el Nadal, amb l'activitat que tindrem, algun contagi més hi haurà. Arribar-hi amb pujada, arribar-hi amb l'ocupació hospitalària que tenim, amb les UCIs ocupades que tenim, és un còctel explosiu.
I aquest 40% més de casos, on es pot arribar a saber la gent on es contagia? Perquè, clar, tu no ets conscient de que et contagiaràs, però hi ha un moment que algú et passa el contagi, no?
És sí. Més fàcil dir quan que dir on, i a partir del quan podrem deduir a l'on.
A veure,
aquests contagis que afloren en el diagnòstic els dies 10-11 de desembre, com que hi ha un interval de temps entre el contagi i el diagnòstic, corresponen majoritàriament a contagis que es van produir abans del pont.
Abans del pont, sí, o sigui, al pont encara no hi hem arribat.
Encara no hem vist el gruix dels contagis del pont, no els hem vist, no. Aleshores, què va passar les setmanes, els dies anteriors al pont? Doncs que entre el 23 de novembre i aquests, i el 6 de desembre, van canviar unes coses a Catalunya respecte a com estàvem abans, i és bàsicament que es va reobrir la restauració, que es van reobrir gimnasos, que es va reobrir cultura. Aleshores, de tot això, vista la magnitud de tot aquest fenomen, què és el que ho pot explicar? Segurament els gimnasos i la cultura no són suficients per explicar tota aquesta explosió de casos que tenim. Per tant, aquí podem deduir que gran part d'aquests contagis s'han produït en entorn de restauració.
Bé, avui, per exemple, ha passat pel món a RAC1 Enric Álvarez, investigador del grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de l'OPC, i ha parlat, en fi, que estem a les portes d'una tercera onada.
Això vol dir que estem a les portes de que pugui començar. Veurem si es confirmen aquestes tendències o si tenim la sort de que la R es manté a 1 i aguanta i no creix. Si es continua enfilant molt i si dels altres indicadors continuen empitjorant, al final de setmana es veurà claríssimament que aquesta setmana té no només més contagis que l'anterior, sinó que la de fa dues setmanes.
Què ha dit, en aquest cas, la portaveu del govern, Meritxell Budó? Doncs, respecte a les dades, ha dit això.
Mentre tinguem les dades que tenim, a dia d'avui no hi ha cap cosa que ens faci pensar en què haguem de reduir aquesta activitat. Un 30% d'aforament a l'interior és un aforament que limita molt, en som conscients, i per tant, a partir d'aquí, no hi ha cap cosa que ens faci pensar que no puguem anar als bars i als restaurants, doncs, a consumir i a fer dinamització econòmica d'aquest sector, que ho necessita perquè ha patit moltíssim, no? I per tant, doncs, mentre es respectin les mesures, clar que es pot anar als bars i als restaurants. I tant. De fet, no ens estem en aquests moments plantejant cap mesura contrària en aquest sentit.
Contrasta, si més no, el que diu Enric Álvarez, el que apuntava Josep Porbella, amb el que diu la portaveu del govern, Meritxell Budó, no? Pregunto. Vull dir, si les dades cada cop són pitjors, i a més amb la velocitat a la que van augmentant, no sé fins a quin punt podrem mantenir la situació com fins ara. Perquè després em vull preguntar què és el que està passant a altres països, que el confinament és total.
A veure, qualsevol responsable polític que hagi hagut de prendre decisions en aquesta epidèmia hauria de saber a hores d'ara que la situació no es pot mantenir tal com està. I això és molt senzill d'explicar. Ara estem amb un repunt de casos a Catalunya, també a Madrid i altres. Aleshores, aquest repunt que acaba de començar, podríem pensar que és un repunt esporàdic, que és un artifici de les dades, que potser desapareixerà. No desapareixerà. Aquest repunt el que reflecteix és un canvi de tendència, és un punt d'inflexió en l'evolució de l'epidèmia. I aquest punt d'inflexió el que el defineix és que des d'ara el nombre de persones contagiades per cada cas positiu ja és superior a 1. L'epidèmia ha entrat en una nova fase a Catalunya que és d'expansió, que és d'acceleració. Això és el que reflecteix aquest repunt, que encara sembla petit perquè acaba de començar, però ja ha començat. Quan comença aquest repunt, la dinàmica de l'epidèmia no és de remetre espontàniament, és d'amplificar-se encara més. I això el que està dient és que les estratègies que tenim, les mesures que tenim per contenir-la, no és suficient. L'epidèmia va més perquè les mesures no són suficients. Això ho podem comparar a la situació que estaríem si estàs baixant amb una bici per una pendent, estàs agafant velocitat i et quedes sense frens. Aleshores,
la castanya, la patacada és segura.
Ara estem accelerant i els frens no ens estan aturant. Aleshores, facis el que facis, prendràs mal. No hi ha cap bona solució, totes són dolentes. Però el que és segur és que com més triguis a actuar, com més dubtis, com menys, menys facis, més mal et faràs, perquè pots acabar al fons del barranc i has d'actuar com abans millor i de la manera més contundent que et sigui possible. I això és el que estan fent Alemanya, està fent Itàlia, està fent França, està fent el Regne Unit, estan fent els Països Baixos.
Parlem de confinaments totals. És que abans, a 4:45, parlàvem amb el corresponsal d'Alemanya. A partir de demà, només locals essencials, la resta tot tancat.
Han suspès el Nadal. Per què Alemanya d'alguna manera suspèn el Nadal aquestes...
Bueno, Països Baixos estan al mateix, Bèlgica ho està valorant, a França ja fa dies que també ha pres aquest tipus de mesures. Estan millor o estan igual que nosaltres o estan pitjor?
Estan en una dinàmica similar, estan en una dinàmica d'empitjorament. En realitat, Alemanya està encara en una onada una mica anterior. Estem tots malament. El Nadal que s'ha de salvar, quin és? És el del 2021. No és el del 2020. El Nadal del 2020, si el volem salvar, en pagarem les conseqüències al gener i al febrer i al març. I les conseqüències seran molt pitjors que el que haurem salvat.
Però quan dius salvar, a què et refereixes? A nivell econòmic o a nivell de salut?
A nivell econòmic, de relació social, a nivell d'interacció, a nivell de les activitats que fem, a nivell de sortir al carrer, a nivell de tot.
Però Josep, jo fa estona que vull repreguntar una qüestió que has dit. És a dir, quan parlem, perquè al final parlem de qüestions que semblen, en fi, d'unes qüestions abstractes, no? La pandèmia s'ha accelerat, la pandèmia es traspassa de persona a persona. Quan agafen aquest nivell d'acceleració i quan parlem d'onada, les onades les generen les persones, les generem les persones. No és un que vingui una bufarada d'aire i que porti més pandèmia, no? Sinó que és una qüestió
Som
nosaltres que els comuniquem. Això vol dir, que és una reflexió que no es fa, que és que la gent, nosaltres, provoquem la velocitat de la pandèmia. És a dir, que la gent... quan, tot i que portem no sé quants mesos amb els mateixos continguts, o sigui, amb les mateixes frases, les mateixes recomanacions, els mateixos ítems, que és un rere l'altre, que no arriben a la població i que la gent, a la conclusió a la que arribes, és que la gent passa. O sigui, la gent segueix quedant, la gent, entre tots, fem, quan a la que podem, fem la nostra, fem el que fèiem abans, i aleshores és quan creix la velocitat de contagi. I no hem estat capaços, no hi ha hagut manera, pels motius que siguin, de conscienciar la gent de que quan s'obre la possibilitat de quedar amb els amics, de que s'obren els bars, és a dir, de fer trobades socials que fan, perquè aquest és el resultat de l'equació, que les trobades socials són les que desencadenen les onades de la pandèmia. És així o vaig equivocant?
No, ho dius, coincideixo plenament, però aquí cadascú té la seva part de responsabilitat. Els ciutadans...
Però és que la gent discúlpame, però la gent mai té responsabilitat. La gent sempre la culpa és dels que governen, la culpa és dels epidemiòlegs, la responsabilitat i la culpa de la gent que queda i que traspassa i que accelera el virus i que al final aquest virus acabarà molt probablement matant algú, a una tercera persona, d'això la gent, jo tinc la sensació, que ni s'ha conscienciat, ni hi ha hagut manera de conscienciar, ni, i per això estem com estem, perquè no, però no només aquí, sinó a França, Alemanya... O sigui, és un virus que té això, aquesta pandèmia té això, que no, fins que no toca algú de prop, doncs amb tu no va la història.
A veure, penso que hi ha de tot. Hi ha gent que actua de manera més conscienciada, més responsable, i gent que ho fa menys. Amb el tipus de població que tenim nosaltres al nostre país i les seves motivacions,
sí,
els seus incentius...
Però passa a altres països, també. Sí. Perquè està passant a Alemanya, està passant a França, està passant a Itàlia...
De manera molt similar.
Sí, per això ho dic, que és un virus... Però no, la gent no s'acaba de consciència.
No, però no a Japó. no a Corea del Sud, no a Singapur. Per tant, hi ha països amb uns valors diferents entre la població que, en fi, que això influeix en la dinàmica de l'epidèmia. Però el que sí que teníem a Catalunya és fins al 23 de novembre l'epidèmia estava controlada i anava a menys. I des del 23 de novembre va a més. Això què vol dir? Que el nivell d'interacció social que teníem fins al 23 de novembre era suficient per contenir l'epidèmia. I les regulacions que tenim des del 23 de novembre no és suficient. Per tant, hem de tornar a una situació on puguem agafar nosaltres el control de l'epidèmia. Perquè si no ho fem, quina és l'alternativa? L'alternativa és tenir un altre cop una situació catastròfica als hospitals que no podran absorbir l'increment de casos greus que els arribaran. I aquí podem fer la comparació entre el començament de la segona onada i on som ara que està repuntant i el que pot ser l'inici de la tercera. El començament de la segona onada, el mes de setembre, teníem un 10 vegades menys de pacients en UCI i 10 vegades menys de casos. Ara estem en 1.000 casos diaris. Al mes de setembre estàvem en menys de 100 casos diaris. I ara tenim 350 pacients en UCI i en vam arribar a tenir només 40. Per tant, hi ha un factor 10, pràcticament. Això és com si comencem a enlairar-nos des de 10 vegades més amunt. I ja vam veure...
Sí, tenim menys marge de maniobra.
Però moltíssim menys. Ens enlairem des de molt amunt i ja vam veure la segona onada com va créixer i quin efecte va tenir, que va ser un efecte enorme. Si comencem des de 10 vegades més amunt, les conseqüències poden ser catastròfiques, difícils de preveure exactament com seran, però poden ser catastròfiques.
Però amb això que dius, et dedueixo que d'aquí a divendres, que divendres, per cert, diu que es plantejaran algunes noves mesures, no sabem quines, anirem, diguéssim, a més restrictives. Farem algun pas enrere, no?, per frenar la dinàmica en la que estem. Sí, això seria el que marcaria un protocol o no té per què?
A veure, és de calaix que si l'epidèmia va a més i ens porta a la catàstrofe, com va ara, et fan falta mesures més restrictives. És que és evident. Fins i tot el propi pla de reobertura que va presentar la Generalitat el dia 19 de novembre preveia que si l'epidèmia anava a més, s'havia de fer marxa enrere. Per tant, s'ha de fer marxa enrere. Això ho sap tothom. El problema serà com salven la cara la senyora Vergés, la senyora Budó, el senyor Aragonès, el senyor Tremosa, com salven la cara tots plegats per fer marxa enrere ara. Però tothom sap que s'ha de fer marxa enrere. I això no exclou que s'hauria d'intentar compensar els sectors afectats. Els sectors afectats, naturalment, s'ha de pensar en ells. No s'ha de pretendre que paguin tota la factura a ells. S'hauria de trobar el mecanisme per compensar els sectors afectats. Però a nivell de conjunt de la població, tothom sap que hem de fer marxar enrere.
El que passa que no hi ha els mecanismes econòmics per, en aquest cas, subvencionar tots aquests locals que si fem passos enrere tornant a ser els perjudicats i no sé, realment estan en allò que sentíem una situació molt complicada al govern, a veure quina és la decisió que pren, perquè clar, si no pots pagar ni pots subvencionar els que han de tancar i l'únic pas que et queda o les úniques sortides que et queden, tal com planteges tal com planteja el Josep Corbella, és tirar enrere, doncs estem en un cul de sac que no té sortida.
Escolta, governar és trobar solucions a problemes complexes. És això, governar. Governar amb responsabilitat. Si cal, has de trobar la fórmula que et permeti endeutar-te. Si cal, has de trobar la fórmula quan negocies els pressupostos de l'Estat que s'acaben d'aprovar perquè t'arribi la liquiditat que necessites per salvar això. Perquè si no ho fas, no estàs governant bé. Perquè estàs creant un problema més gran, que és el problema que tindrem els mesos propers. Governar és tenir la capacitat de resoldre problemes, no de crear-los.
Per tant, si no es prenen mesures, tornarem a col·lapsar els hospitals i, a més, ens podem trobar en una situació encara molt més complicada. Això, que parlem, de 2-3 setmanes? O sigui, els terminis serien aquests o hauríem d'esperar una mica més? Perquè potser el govern intenta estirar el que passi Nadal i a partir d'aquí comencen les restriccions. No ho sé,
però no podem esperar a Nadal, perquè ja ho hem vist en altres moments en aquesta epidèmia. Quan les coses
però ara,
es compliquen,
quan
has d'actuar...
Se'ls digui al restaurador, se'ls digui a la cultura, se'ls digui a tots aquests sectors que han estat tancats, que torna a tancar, i no hi ha un pla de xoc econòmic, perquè no n'hi ha, perquè al final... Estem parlant de 2.000 euros, ajudes, que en fi, que és la xocolata del lloro.
Si no ho fas ara...
Com ho afrontaràs?
Si no ho fas ara, ho hauràs de fer igualment d'aquí 3-4 setmanes. I amb un cost en hospitalitzacions, en vides, en seqüeles dels supervivents, molt més gran. O sigui, la restauració a 2 mesos vista, si ara se't descontrola l'epidèmia, tampoc no la salvaràs. Com abans actuïs, més petit serà el mal, més petita serà la factura per tots plegats, inclosa la restauració, inclosa la cultura, incloses les estacions d'esquí, inclòs tothom. Ara, estic plenament d'acord que s'haurien de trobar els mecanismes per compensar els sectors que paguen un preu desproporcionat per aquestes limitacions de la mobilitat i la interacció social.
Parlant del coronavirus, aquest matí hem sentit que s'ha detectat al Regne Unit una propagació del coronavirus més ràpid, que seria una nova soca. Què en sabem d'això? És a dir, això què vol dir? Que el virus ja ha mutat?
A veure,
o no és ben vicins?
Ens falten dades per saber...
De què estem parlant?
Sí. Sabem que hem d'estar alerta. Què se sap fins ara?
Sí.
S'ha detectat una nova soca del virus al Regne Unit.
Una soca què vol dir?
Una soca és...
Seria com una mutació del virus o no és ben bé això?
Sí, sí, és un tipus de virus que té 3 mutacions puntuals concretes. Se sap que aquest tipus de virus les últimes setmanes s'ha expandit ràpidament i se sap que aquestes 3 mutacions estan a la proteïna S del virus, que és una proteïna molt important perquè és la proteïna que el virus utilitza per infectar, per entrar a les cèl·lules humanes. I aquesta proteïna S és la diana de les vacunes i és la diana dels anticossos que nosaltres creem contra el virus. Aleshores, això és el que se sap. A partir d'aquí, s'obren incògnites per les quals no tenim resposta. La més important és, això afecta d'alguna manera el comportament del virus? I no ho sabem encara. Per exemple, fa que el virus es propagui més de pressa? És possible, però no ho sabem, perquè el fet que s'estigui expandint ràpidament a Anglaterra no vol dir que sigui a causa d'aquestes mutacions, perquè, de fet, el virus també s'expandeix ràpidament a altres llocs i no té aquestes mutacions. Pot ser que sigui per les mutacions, pot ser que no, ho hem d'esbrinar. Què més ens pot preocupar? Fa que el virus sigui més virulent? Això, a hores d'ara, no n'hi ha cap motiu per sospitar-ho. No hi ha evidències que hi hagi més casos greus a Anglaterra per aquesta soca del virus. Però tampoc no ho podem descartar. Pot afectar l'eficàcia de les vacunes? En principi no, però tampoc no ho podem descartar. Per tant, estem amb una soca del virus que és per estar alerta. Pot ser una falsa alarma, però cada cop que sona una alarma n'has d'estar pendent. No la pots ignorar.
Abans de deixar-te marxar, perquè en fi, el Josep Corbella té una feinada que no se l'acaba, deixa'm fer-te una última pregunta al voltant de les vacunes. Tothom té la mirada posada a les vacunes, fins i tot l'Agència Europea del Medicament es reunirà abans per intentar agilitzar el que és la vacunació. Quan parlem de la vacuna el 2021, a partir de quin moment podem estar, allò que abans dèiem, la immunitat del ramat?
Sí.
És a dir, a partir de quin moment, quantes vacunes s'haurien d'haver posat per començar a estar una mica més tranquil?
Mira,
o sigui, de què estaríem parlant? De quantes vacunes i cap al voltant hi ha càlculs de quan podria ser això?
Sí, anem a veure, per assolir la immunitat de ramat hem dit que ens falta 2/3 de la població, sí, vacunada. Això voldria dir el moment en què ens podem treure tots la mascareta. Això ens n'anem cap a finals del 2021, perquè la previsió del govern central és que el mes de juny hi hagi 20 milions de persones vacunades a Espanya. Això no arriba al 50% de la població. Això pot semblar molt llarg, però abans, i aquí ve una nota d'esperança per aquesta secció que avui ha quedat tan negra, no?
Sembla Santiago Niño Becerra.
No, abstinent. Què penso que passarà? Aquestes primeres vacunes, a qui es donaran? a grups vulnerables i a persones que estan en contacte amb grups vulnerables. Per tant, a les persones que tenen més risc de complicacions greus. Per tant, a les persones que és més probable que acabessin als hospitals que fossin ingressos d'UCIs. Quan apliquem totes les restriccions de mobilitat, d'interacció social, per què estan justificades? No és per prevenir els casos lleus, no és per prevenir la difusió de la transmissió del virus en persones que no tindran problemes, és per prevenir els casos greus. Per tant, si aconseguim vacunar gran part de la població que pot tenir problemes greus, podrem començar a aixecar les restriccions segurament des de molt abans d'assolir aquesta immunitat de ramat i possiblement ja tindrem una primavera que podrem fer una vida bastant, bastant normal.
Doncs mira, amb aquesta nota positiva ens quedem. I si et sembla, ens quedem amb això i la resta ja anirem trampejant com puguem. Josep Corbella, moltíssimes gràcies.
Gràcies,
Josep.
A vosaltres, un plaer.
Igualment, gràcies per acompanyar-nos i gràcies per sempre parlar tan clar. El Josep Corbella, periodista de La Vanguardia de Ciència i Salut. Fem una pausa, seran 4 minuts i parlem de pandèmia, però en aquest cas des de la vessant econòmica. Fins ara.